Els Estats Units amenacen d'abandonar les negociacions de pau a Ucraïna. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Sara Riera.
Acabar amb la guerra europea a Ucraïna va ser una de les promeses electorals a Donald Trump i quan no fa ni 100 dies que és al poder dels Estats Units, la seva administració ja ha amenaçat d'abandonar si en qüestió de dies no aconsegueixen tancar un acord amb Kiev i Rússia. Marco Rubio és el secretari d'Estat nord-americà.
El president s'ha passat 87 dies al més alt nivell amb el seu govern fent esforços reiterats per posar fi a aquesta guerra. Però no continuarem amb aquest esforç durant setmanes i mesos. Així que hem de determinar molt ràpidament ara, i estic parlant d'uns dies, si això és factible en les properes setmanes. Si ho és, endavant. Si no, aleshores ens hem de centrar en altres prioritats.
Altres prioritats, diu Rubio, que és la guerra comercial que ha engegat Donald Trump contra el món. A Catalunya, mentrestant, l'operació sortida de les vacances de Setmana Santa s'està a punt de tancar. Ara mateix ja han sortit gairebé tots els vehicles que havia calculat trànsit i la bona notícia és que no hem de lamentar cap víctima, Marta Sánchez.
Cal continuar apel·lant, però, a la responsabilitat al volant. Carlos Amoretti és portaveu de l'associació Stop Accidents en declaracions a Catalunya Informació.
El bon comportament del conductor, de la persona, que no excedeixi a velocitat, que no consumeixi el quan condueix, que no es distregui, per exemple, amb el mòbil.
De seguida, l'equip viari ens actualitza com tenim les carreteres i prudència també a la muntanya aquests dies, especialment si el temps canvia. Els bombers han fet 13 rescats en només 24 hores, els dos últims aquest matí mateix.
Eren dues persones que feien barranquisme a Capçanes i dues més que feien esquí de muntanya a Llessui, al Pallars Sobirà. Eduard Casas, que és caporal de la unitat GRAE dels bombers, parla de les zones amb més problemes.
Les zones d'alta muntanya o de Pirineu, Prepirineu, o inclús les zones dels ports de Beceit, sí que són els punts on es concentren la majoria d'activitats, també a la zona de Montserrat.
La Generalitat intervé Cellex i Mir Puig, dues fundacions privades que han estat fonamentals en el finançament de la investigació científica a Catalunya.
La justícia està investigant un possible forat econòmic. Les fundacions les va crear l'empresari químic Pere Mir, que va morir ara fa 8 anys i que ha estat el gran mecenes de la ciència a Catalunya.
Avui finalment s'ha fet la baixada de raiers pel riu Segre a Coll de Nargó, a l'Alt Urgell. Hi havia molta gent, Lleida, Julià Albacar?
Hi han participat una dotzena de raiers i raieres que reivindiquen aquest antic ofici. Després d'engessar que era el cabal del Segre ha estat l'òptim per poder fer la baixada. Una baixada que inicialment s'havia de fer demà dissabte, però que s'ha avançat un dia per les previsions de pluja. Amb tot, el canvi de data no ha fet baixar l'afluència de públic.
I en cultura, avui és Divendres Sant i això vol dir dia de processons. N'hi ha 119 municipis a Catalunya que en fan. No passarem per totes, però mirarem com es preparen a Tarragona i a Girona. I quan faltin 5 minuts per 2 quarts arribaran els esports. Amb quins titulars, Dami Aguilar?
Molt empipat Hansi Flick, el tècnic del Barça, amb la Lliga pels horaris de programació de partits. El tècnic alemany diu que en altres països es protegeix els equips que juguen a Europa. A les 9 del vespre tenim un espanyol Getafe de la primera divisió de futbol en directe per Catalunya Ràdio i a l'Open Barcelona de tenis el rus Khachanov és el primer semifinalista. Ara hi ha en joc el segon partit de quarts que enfronta Holger Rune i Casper Ruud.
Carmina Malagarriga, bon dia, què tal?
Bon dia, Sara.
Ara falta una hora, perquè es tanqui aquesta operació sortida. Com tenim les carreteres?
Sí, situació força més tranquil·la del que ha estat tot aquest matí, a aquesta hora. Només hi ha retencions a la P7 de Montmeló a la Roca del Vallès, sentit nord, i circulació intensa, no arriba a retencions, com també a Banyeres del Penedès, sentit sud. Alliberada bona part també de tota la C32 a Palafolls fins a Tordera. Hi ha retencions encara cap a l'enllaç amb la G600. També la C35 a Llagostera, cap a l'enllaç amb la C65, direcció cap a la Vall d'Aro, i també a la C16 de Berga a Cercs, sentit nord. Això és tot des de l'equip viari.
I el temps?
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Jofre Genuer, bon dia. Què hem d'esperar avui?
Bon dia, bona hora. Bé, al llarg de les properes hores poca cosa, a part d'aquest augment de núvols prims, de fet els núvols aniran fent-se cada cop una mica més abundants, sobretot a l'extrem nord, l'extrem sud del país, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, també alguns núvols que poden aparèixer en zones de muntanya, la serra prelitoral, al vespre núvols baixos a la façana litoral, però bé, encara no trencant aquest temps de tranquil·litat i de suavitat, amb aquests valors que ara mateix s'acosten als 20, 22, 23 graus, sobretot a l'interior, que és on el termòmetre s'està enfilant més, també a muntanya, molta suavitat. Tot això això s'acaba aquesta propera nit amb l'arribada d'un front que ens creuarà dissabte. Per tant, un dissabte diferent de núvols i de ruixats, preferentment del prelitoral a l'interior. Hi ha alguns avisos d'intensitat de puja, descens de les temperatures, la cota neu baixarà dels 2.000 als 1.400 metres i els ruixats al matí ja poden fer presència a les comarques de Barcelona, alguns punts potser de la costa, i a la tarda estendre's molt més a l'interior de les comarques de Lleida i Barcelona, potser les de Girona una mica al marge, però també hi podrien arribar. Al nord de Barcelona i Girona és on poden ser més abundants. Diumenge millorarà.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:05. Doncs vinga, som-hi. Als Estats Units se'ls acaba la paciència i pressionen per aconseguir un acord de pau exprés a Ucraïna. Washington amenaça d'aixecar-se de la taula de negociacions si les converses no avancen en qüestió de dies. El cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, ha estat l'encarregat de llançar un nou ultimàtum abans de marxar de París, on ahir va participar en una cimera d'alt nivell per explorar un alto al foc.
El president s'ha passat 87 dies al més alt nivell amb el seu govern fent esforços reiterats per posar fi a aquesta guerra. Però no continuarem amb aquest esforç durant setmanes i mesos. Així que hem de determinar molt ràpidament ara, i estic parlant d'uns dies, si això és factible en les properes setmanes. Si ho és, endavant. Si no, aleshores ens hem de centrar en altres prioritats.
Doncs aquestes són les úniques declaracions de la seva visita, Núria Har.
Sí, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, també ha valorat positivament la reunió amb França, la Gran Bretanya i Alemanya per avançar en un alto al foc definitiu a Kiev, però els ha recordat que la guerra té lloc a casa seva, a Europa. I justament des d'Europa, concretament a Itàlia, fa uns minuts el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, s'ha mostrat optimista pel final de la guerra. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, és l'únic que de moment ha respost a l'administració Trump en la seva roda de premsa telefònica diària.
Nosaltres considerem que es poden constatar certs avenços. Aquest progrés està relacionat amb la moratòria provisional que va ser respectada per Rússia de no llançar atacs contra la infraestructura energètica.
Moscou assegura que està oberta al diàleg, però admeten que les properes converses amb Washington seran complicades.
Doncs bé, en paral·lel, Ucraïna i els Estats Units han signat un preacord sobre l'explotació de minerals i terres rares ucraïneses.
Ho ha anunciat la ministra d'Economia ucraïnesa a les xarxes socials ahir a última hora, on se la veu signar un memoràndum d'intencions amb el secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent. El president Trump espera tancar l'acord com més aviat millor abans del dissabte de la setmana que ve.
I ara sí, aquesta operació sortida de Setmana Santa s'està a punt de tancar. A aquesta hora ja han sortit el gruix dels vehicles, gairebé tots, els que tenien previst fer-ho, 560.000 en total. Aquest matí s'han repetit les retencions, que ja es van veure ahir a la tarda, la majoria són sempre a la P7, i sobretot en sentit nord, cap a les destinacions de platja. La dada positiva, molt positiva, que ens deixa aquesta operació sortida, Marta Sánchez, és que no hi ha hagut víctimes mortals.
Exacte, i és el que es marcava trànsit amb tot l'operatiu que ha posat en marxa. Carrils addicionals a la P7, també operatiu de Mossos amb 1.670 efectius i més de 1.200 controls. Tot plegat per evitar accidents i víctimes mortals, com deies, durant aquests dies de festa, amb aquest mateix objectiu, i tenint en compte que la majoria d'accidents es produeixen per distraccions al volant, l'associació Stop Accidents apela a la responsabilitat dels conductors. Un dels portaveus de l'associació, Carlos Amoretti, ha parlat en una entrevista a Catalunya Informació.
Apel·lem sempre i apostem per la responsabilitat del conductor, que al final és on sempre recau, no? El bon comportament del conductor, de la persona, que no excedeixi a velocitat, que no consumeixi alcohol quan condueix, que no es distregui, per exemple, amb el mòbil, que un de cada tres accidents és per culpa de les distraccions.
Des de començaments d'any han mort 47 persones a les carreteres catalanes, gairebé el doble que el mateix període de l'any passat.
Doncs bé, toc d'alerta dels bombers després que aquestes últimes 24 hores hagin hagut de fer 13 rescats de muntanya. Expliquen que la xifra és l'habitual quan arriben dies festius, però alhora alerten del perill que pot suposar sortir a la natura si no es fa, doncs, en condicions òptimes.
Sí, els dos últims rescats s'han fet aquest mateix matí. Una a Capçanes, al Priorat, una parella que feia barranquisme, l'altre a Llessui, el Pallars Sobirà, eren un pare i un fill que estaven fent esquí de muntanya. Els altres 11 es van fer ahir en només 7 hores. Malgrat que els rescats s'han duplicat en 10 anys, el caporal de la unitat GRAE dels bombers de la Generalitat, Eduard Casas, assegura que cada vegada hi ha més consciència del que suposa sortir a la muntanya.
En trobem poques d'imprudències, i normalment, ja et dic, és el tema que
que trobem és doncs, que les situacions doncs, de vegades doncs, es torcen.
Per demà es preveu un increment de les tempestes al Pirineu a partir del migdia, per això a casa es fa aquestes recomanacions.
L'activitat que anem a fer ha de ser una activitat que estigui planificada, anar ben equipats, ja sigui doncs, amb el material, la roba, el calçat, la motxilla per portar a afrontar, menjar, aigua i, sens dubte, portar un tipus de GPS i mapes.
Des de començaments d'any, els bombers han fet més de 400 rescats.
Tornem a obrir el focus. Un senador demòcrata dels Estats Units s'ha pogut reunir finalment amb Kilmer Abrego García. És el salvadorenc deportat per error per ordre de Donald Trump. El president del Salvador, Nayib Bukele, ha promès al seu homòleg nord-americà que no el retornarà als Estats Units. Mireia Sala.
Sí, Abrego és un dels 250 homes que els Estats Units van deportar a mitjans de març al Salvador acusats de pertànyer a bandes considerades organitzacions terroristes per Washington. En el seu cas, una jutgessa federal ha dit que se l'ha deportat per error i ha exigit a Trump que el retorni als Estats Units, però la Casa Blanca s'hi nega. El senador demòcrata Chris Van Hollen ha fet públiques fotos de la trobada, on es veu que estan prenent aigua i cafè. Poc després, el president del Salvador ha fet una piulada a la xarxa X en què diu que Abrego estava bevent còctels amb Van Hollen en un paradís tropical del Salvador i que ara que han vist que està bé de salut, tindrà l'honor de quedar-se en una presó salvadorenya. Kilmer Abrego s'ha convertit en un cas emblemàtic per als demòcrates per denunciar les polítiques de Trump contra la immigració.
Doncs ara que parlem de totes aquestes prioritats que té l'administració dels Estats Units de manté una altra i és important, reprèn les converses amb l'Iran sobre el seu programa nuclear. L'Iran veu factible un acord nuclear amb els Estats Units, però adverteix que unes exigències poc realistes de Washington complicaran que es pugui arribar a un acord sobre el programa nuclear, Núria Har.
Ho ha dit el ministre d'Exteriors iranià en una roda de premsa conjunta amb el seu homòleg rus, Sergei Lavrov, que s'ha ofert com a mediador si els Estats Units i l'Iran ho creuen convenient.
Rússia està disposada a facilitar aquest procés, a ajudar a aconseguir acords objectius i mútuament acceptables que es continuen discutint entre la República Islàmica de l'Iran i els Estats Units d'Amèrica.
L'Iran veu amb bons ulls el gest de Rússia hores abans que Roma aculli una nova reunió de les delegacions nord-americana i iraniana amb la mediació d'Oman.
I encara us expliquem que al Iemen ja són almenys 74 les persones que han mort per un bombardeig dels Estats Units també contra unes instal·lacions petrolieres sota control dels Houthis. L'exèrcit nord-americà ha bombardejat un port estratègic proper a la ciutat d'Odeia per on entra bona part de les importacions i l'ajuda humanitària que rep aquest país.
Washington acusa els Houthis de beneficiar-se a nivell econòmic i militar de la infraestructura per vendre combustible i finançar les seves operacions, mentre que els rebels iemenites acusen els Estats Units de cometre un crim de guerra.
Ara falten 3 minuts per arribar a un quart de 3. Us expliquem que la Generalitat ha assumit el control de les fundacions privades Cellex i Mir Puig, seguint una ordre del jutge. El jutjat d'instrucció 12 ha obert una investigació sobre aquestes dues entitats que són fonamentals en el finançament de la investigació científica a Catalunya i 4 empreses associades també per un suposat desviament de diners cap a altres activitats. L'any 2023, les donacions d'aquestes fundacions van ser de prop de 10 milions d'euros, Montse Garcia.
La jutgessa que instrueix el cas ja havia acordat la destitució dels patronats de les dues fundacions, Cellets i Mir Puig. Fa 2 anys que la justícia les investiga per un possible desviament de fons de l'herència i el llegat patrimonial de Pere Mir, el gran mecenes de la ciència a Catalunya, mort el 2017. Mir va ser un químic que va tenir molt d'èxit com a empresari gràcies a una 20ena de patents, la més important, la que permetia treure formol de la fusta. Amb els beneficis, Mir ha finançat alguns dels grans centres de recerca del país, com l'Institut de Ciències Fotòniques o l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron.
Ofensiva de Junts per Catalunya per frenar l'extrema dreta d'Aliança Catalana i aïllar els discursos antiimmigració. Quan falten 2 anys encara per les pròximes municipals, els de Carles Puigdemont no tenen una posició oficial sobre possibles pactes locals amb el partit de Sílvia Orriols. Abans volen combatre'ls confrontant els missatges d'odi amb un discurs de drets i deures. Barcelona, Martí Ferrero.
Junts veu el partit de Sílvia Orriols com una amenaça electoral, però sobretot de país. Constaten que el discurs de la por s'ha ficat al llit dels ciutadans a qui el boom demogràfic els ha canviat els espais de confort. No volen ignorar el problema ni receptes d'extrema dreta. Busquen aïllar el partit d'Orriols amb un discurs de drets i deures que asseguri migració, integració i la Catalunya un sol poble, com apunta Jordi Turull.
Catalunya és un país que necessita immigració, però els problemes a base de no afrontar-los no se solucionen. i menys a base de tirar-hi el foc, no?
Junts farà valer la cessió de les competències que li ha arrencat a Pedro Sánchez i asseguren que un repte de país com aquest mereix que Puigdemont s'hi posi al capdavant, en mode president, així que li apliquin l'amnistia i pugui tornar a Catalunya.
Vinga, que això us interessarà. Els preus dels casals d'estiu per infants i joves ronden aquest any els 135 euros de mitjana per setmana tot el dia a la ciutat de Barcelona. Segons dades de la Fundació Pere Tarrés, s'han encarit un 20% en 10 anys, Pilar García.
I segons la responsable de casals de la Fundació Inés Pona, l'encariment del transport i els aliments i la millora salarial dels monitors expliquen aquest increment. N'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
Hi ha una demanda molt alta d'autocars. També passa amb els serveis de càtering a l'hora de portar els menjars. A l'hora de trobar qui transporta tot això, benzina i transport ha pujat moltíssim, el menjar ha pujat moltíssim, i un altre fet dels que ha pujat, entenem que és ho per les famílies, però dignifica també la nostra feina, és que el conveni del lleure, que feia molt temps que estava aturat, doncs ha anat patint diferents increments.
El preu dels casals a Barcelona pot arribar a ser el doble del que valen en alguns municipis. La Generalitat assegura que ha augmentat el pressupost per a beques i subvencions un 15% aquest any, fins als 2,7 milions d'euros per facilitar l'accés al lleure d'infants i joves vulnerables.
Sabigueu que demà, si voleu anar a Port Aventura, els treballadors fan vaga 24 hores. El Parc Temàtic de la Costa Daurada ha suspès la venda d'entrades i també les reserves d'hotels, tot i que té previst obrir les portes. Diuen que preveuen un bon seguiment. Tarragona, Ricard Buigas.
Les negociacions per tancar un nou conveni s'han enquistat i, segons els sindicats, no hi ha marge per tancar un acord abans de les 12 de la nit, hora d'inici de la vaga de 24 hores. El secretari general de la secció sindical de la UGT a l'empresa, Paco López, critica, segons diu, que la direcció estigui situant personal nou o comandaments per cobrir el personal que secundarà la vaga.
Creemos que incluso podría haber una cierta temeridad en la empresa, porque, de hecho, las atracciones, las instalaciones las van a manipular, las van a llevar, digamos, personal con poca o nada experiencia, y esto podría provocar algún problema, y esperemos que no sea así.
PortAventura World obrirà, però ha avançat que no podrà garantir que les visites o estades s'ajustin als estàndards de qualitat habituals.
No deixem de parlar de turisme perquè avui tenim perfils. El turista sènior lidera la despesa turística a Espanya, però l'oferta, diuen, està poc adaptada a les seves necessitats i també les seves preferències. Això ho diu un grup de recerca en ciències socials de la UOC, Mireia Sala.
Aquest col·lectiu busca una manera de viatjar amb un servei més personalitzat. Per exemple, refereixen que els atengui una persona en lloc d'haver d'introduir codis per entrar als allotjaments, tal com explica Pablo Díaz, professor de la Universitat Oberta de Catalunya.
Las capacidades del turista sènior cada vez son mayores, por eso, porque la esperanza de vida es cada vez mayor, pero sin embargo se muestran más reacios, por ejemplo, a la tecnología, quieren más trato humano y personalizado en vez de tener que abrir un candado con un código que les llega por una aplicación móvil. No son nativos digitales y quieren una atención más personalizada.
Els viatgers sènior estan disposats a gastar-se més diners en propostes de valor. Tenen preferència per les tradicions culturals, l'art, la història, i a mesura que avancen en l'edat, creix la tendència a valorar també el turisme de salut i benestar.
Estem a Setmana Santa i la Pasqua és el moment de l'any més important pels samaritans, que és la comunitat religiosa més petita del Pròxim Orient. El seu ritual, el sacrifici de mig centenar de xais, és seguit també per colons jueus que somien poder imitar-los en un futur a Jerusalem. Kiryat Lutzà, Jordi Brascó.
Què tal? Bon dia. La roba blanca de 835 samaritans s'impregna de la sang dels 62 corders sacrificats el dia que rememoren l'alliberament dels israelites amb l'èxode des d'Egipte. Un manament recollit a la Torà i que els colons jueus de Cisjordània que han vingut fins aquí esperen poder reproduir algun dia a Jerusalem, just on hi havia el gran temple dels jueus i ara hi ha la mesquita de l'Aqsa. El Harel i Creu.
Són rituals que els jueus feien fa 2.000 anys abans de ser expulsats i volem tornar-los a fer en el futur quan construïm el temple a Jerusalem.
Els samaritans estan dividits en dos pobles. La meitat viu a Holon, a Israel, i, per tant, parla hebreu. L'altre, aquí, al Mont Sagrat de Garizim, a Cisjordània, i, per tant, parla àrab. El Kader, un dels sacerdots, obre els braços a tothom.
Tenim bona relació amb els israelians, amb els palestins, amb tothom. No podem prohibir ningú a venir aquí. Tothom és benvingut a participar, a convertir en nosaltres. Els colons venen pel seu compte.
A principis de segle passat, els samaritans van estar a punt d'extingir-se. Actualment gaudeixen d'estabilitat demogràfica gràcies, en part, a la decisió de permetre l'entrada de dones ucraïneses amb la condició que es converteixin.
Era un dels temes també que estaven pendents. Una dotzena de reiers i centenars de persones han participat avui en la 36a edició de la baixada de reiers pel riu Segre a Coll de Nargó, a l'Alt Urgell. Era una baixada que estava programada per demà, però que al final s'ha avançat avui per les previsions de pluja. Lleida, Julià Albacar, el canvi de data no ha fet baixar per això l'afluència de públic, eh?
Així ho confirma Àlex Ferrer, president de l'Associació de Raiers de la Ribera del Segre, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Hi ha molta gent, tot i el canvi de data, ja que demà donaven pluges, i per tant ho hem hagut d'avançar un dia.
La baixada ha començat a la una del migdia amb un cabal del Segre alt després d'anys de sequera.
Baixa un riu magnífic, amb un cabal molt gran, tampoc amb molta força, però sí que baixa un Segre preciós.
Recordem que la festa es feia a l'estiu, però des de fa 3 anys es va avançar a la primavera per garantir un cabal d'aigua suficient per completar el descens. La baixada està considerada com a patrimoni immaterial de la humanitat i reivindica l'antic ofici dels reiers baixant pel Segre, com ho feien a començament del segle passat.
Doncs divendres sant, i això vol dir processons. Avui n'hi ha a 119 municipis de Catalunya, a Girona, Mataró, Lleida o a una vintena de Barcelona. La principal és la processó del Sant Enterrament de Tarragona, que és una celebració que es fa des del segle XVI, en la qual participen fins a 19 passos. Anem a Tarragona, doncs, Ricard Buigas.
Les confraries i associacions han posat en marxa diverses iniciatives per frenar el descens de participants detectat en els últims anys. Ha passat dels 3.000 als 2.000 participants després de la pandèmia i no s'ha recuperat. La baixa de participants s'ha notat sobretot en els portants de l'Atxa, al Ciri. El president de l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de Tarragona, Ivan Medina, diu que treballen per incentivar el canvi generacional i frenar la desafecció, adaptant els actes als hàbits actuals.
Ens hem d'adaptar als nous temps, aquells actes més arcaics, de dues hores i mitja, d'interiors d'esglésies, de cultos, de resar, això. Avui en dia això ja és un producte que no funciona.
La processó del Sant Enterrament, element festiu patrimonial d'interès nacional, començarà a 8:15 del vespre.
I més enllà del fet religiós, les processons i viacrucis s'han convertit en una de les activitats que crea més comunitat entre els veïns, sobretot els dels pobles petits. Ho saben bé a Sant Hilari Sacalm, a la Selva, on hi ha llista d'espera entre els més joves. Girona, Fèlix Martín.
El Via Crucis de Sant Hilari està documentat fa 300 anys. Aquesta nit tornarà a desfilar pels carrers del poble. I sí, hi ha llista d'espera per triar personatge. Explica aquesta emissora el president de l'associació que l'organitza, Joan Xandri, que per cert fa 50 anys que hi participa.
La sort que tenim és aquesta, que tenim molta joventut que està implicada. I molta llista d'espera, per a vegades depèn de les baixes que tinguin cada any, els anem incorporant en el lloc on et fa falta.
Però això no passa tot arreu. A Campdevànol, per exemple, al Ripollès, lamenten la falta de relleu ara que farà 20 anys que van recuperar la processó de Divendres Sant, l'única del país amb persones que fan de figures estàtiques. Eduard Roma.
L'any que ve hem de mirar si aquests 20 anys els magnifiquem molt més, els fem encara molt més potent. Però clar, ja hi som. La bàsica de tot això és la gent. Pensa que si les veiessis quan estan posicionades sobre les carrosses, és que no es mouen, eh? Semblen figures de cera.
A la ciutat de Girona, la processó del Sant Enterrament tornarà a fer avui, aquesta nit, un recorregut circular amb sortida i arribada a la catedral.
Catalunya migdia.
Somiava en una illa, un llibre de Roc Casagran, un crit d'auxili per tornar a estimar. El Premi Sant Jordi, editat per Univers Llibres i Òmnium Cultural. Per Sant Jordi, el Sant Jordi.
A Capbravo podríem... En comptes d'això, preferim donar-te un club ple d'estalvi, amb ofertes exclusives, cupons personalitzats i dies especials. Acumula 10 euros per fer-te del club i 10 euros més per registrar-te a l'app. Qui et vol bé, et farà estalviar. Capbravo. Més informació a capbravo.com.
Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio es planta al carrer. Muntem l'estudi central al Passeig de Gràcia de Barcelona, entre Consell de Cent i Diputació, des d'on farem una programació especial.
Viurem l'ambient de Sant Jordi a peu de carrer, amb un munt de convidats. Tindrem els protagonistes del dia.
I a la tarda, tothom al carrer. Veniu a veure'ns a l'estudi de Passeig de Gràcia, que allà resoldrem el concurs de Sant Jordi de la tarda de Catalunya Ràdio.
Per Sant Jordi, la vida és al carrer. I Catalunya Ràdio, també.
Amb el suport especial de Capbravo i la col·laboració de Mort d'un comediant, Abacus, l'editorial Coma Negra i Pala Shooter.
Catalunya migdia.
I ara ja som en temps d'esports. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
Abans ens parlaves d'aquesta qüestió que el tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que estava empipat pels horaris dels partits, especialment dels equips que juguen a Europa, oi?
Sí, el cor de la roda de premsa del tècnic alemany del Barça ha anat per aquí. Ell creu que Europa protegeixen els seus equips menys Espanya. Les dades les té el Roger Arbusà. Bona tarda, Roger.
Què tal? Bona tarda. Flick torna a alçar la veu i es queixa del calendari, denuncia el poc descans dels jugadors i el fet que la Lliga no els protegeix, tot plegat preguntat pel partit a Dortmund i sobretot pel canvi del partit contra el Valladolid, que serà entre les dues semifinals de Champions i que passa de diumenge 4 de maig al dissabte 3, però a les 9 de la nit.
Estic content perquè contra el Valladolid no jugarem el diumenge a les dues. Però per què no podem jugar a les 6 o a 2:15? Vull parlar amb la persona responsable del calendari. Això és ridícul. No és bo per al futbol espanyol. No tinc paraules. Aquesta situació és increïble. Anar-se'n a dormir 4 hores abans d'haver-se de llevar és horrorós. No tenen ni idea de què significa. És increïble.
Diu Flick que no ho entén, que és ridícul i que vol parlar amb el responsable de confeccionar els horaris. Hem vist un Flick enfadat avui, molest, sobre això, en aquesta roda de premsa prèvia al partit de demà contra el Celta, a 16:15 a Montjuïc. Avui també Flick ha reivindicat el bon moment de l'equip. Creu que a pretemporada tots hauríem signat que a dia d'avui el Barça tingués la possibilitat de guanyar el triplet.
Barça-Celta de la 32a jornada que comença aquest vespre a les 9, 10 minuts abans de les 9, el Tot Gira de Catalunya Ràdio amb el partit Espanyol-Getafe. L'Espanyol que és 15è amb 35 punts i el Getafe que és 11è amb 39 punts. La baixa sensible per Manolo González és el màxim golejador Javi Puado, sancionat per targetes. Els blanquiblaus fa 3 jornades que no perden, o vist d'una altra forma, sumen 2 victòries consecutives. Manolo González, tècnic de l'Espanyol.
El equipo está muy concienciado, sabe muy bien de dónde venimos. Hemos sufrido mucho durante la temporada, no solo yo, los jugadores sino también. Y bueno, los buenos momentos están para aprovecharlo, entonces hay que seguir en esta línea. Los jugadores también son listos, saben que cuanto mejor acabe el equipo, es más beneficioso para ellos de cara a su futuro. Así que ellos están enchufados, están a muerte y el equipo va a salir a morir seguro aquí contra el Getafe.
El Girona, per la seva part, rebrà dilluns el Betis i el Real Madrid rep l'Atlètic Club diumenge a la nit. Mbappé està sancionat, però després de les proves que li han fet aquest matí en un turmell, el francès és dubte per jugar la final de Copa del dia 26. Divendres sant de tennis a Barcelona amb l'ATP 500 que arriba als quarts de final. Anem al tennis Barcelona. Última hora, Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda, segon partit de la ronda de quarts de final. El que s'està jugant ara mateix a la pista central, juguen el danès Holger Rune i el noruec Casper Ruud. Bons jugadors, un 10, l'altre número 13 del rànquing mundial. El primer set l'ha guanyat Rune 6-4. I en el segon també domina el danès 2-1 amb un break d'avantatge. De fet, ara té un punt per marxar 3-1 en la segona mànega i agafar molt avantatge de cara a ser a les semifinals del torneig demà. Ara mateix a Ruud se li escapa un drive creuat, per tant, punt i joc per Rune, 3-1 en el segon set pel danès. Ja s'ha classificat per les semifinals Karen Khachanov, que en el primer partit del dia s'ha desfet 6-4, 7-5 d'Alejandro Davidovich. Quan acabi aquest partit a la central, Alcaraz contra De Minyor i l'últim de quarts, Tsitsipas contra el francès Artur Fis.
Tornem al futbol per dir que la Lliga Espanyola tindrà la pròxima temporada una cinquena plaça de Champions i amb l'opció que en fossin 6 si l'Atlètic Club guanyés la Lliga Europa i es quedés fora dels 4 primers de la Lliga. A la Lliga Femenina de Futbol, demà a les 6 hi ha un duel català, Espanyol-Llevant-Badalona. L'equip visitant estrena entrenadora l'Anna Junyent.
Doncs l'Espanyol de tota la temporada, un Espanyol difícil, un Espanyol que treballa molt, un Espanyol que t'ataca molt bé a les contres, un Espanyol molt perfil de l'entrenadora que tenen, no? Amb jugadores molt veteranes i n'hi espero un partit complicat.
Quarta opció avui per al Barça d'en vol de guanyar la seva 32a Lliga. Seria la 15a consecutiva als d'Ortega, que reben a partir de 9:15 la Naitasuna al Palau Blaugrana. Han estat 3 opcions que el Barça no ha pogut aprofitar. 2 directament per derrotes i una altra perquè depenia d'un tercer resultat. Parlem de bàsquet. Després que marxés als Estats Units sense permís, el Barça de bàsquet i el jugador Dame Sarr han acordat la rescissió del contracte. Per cert, a l'Eurolliga de bàsquet avui només hi ha un partit. Madrid-Bayern de Munic, a partir de 9:15. Partit del play-in. Atenció, perquè el guanyador segueix a Europa i el perdedor queda eliminat. Ciclisme. Es disputa la clàssica ciclista Fletxa-Brabanzona. Són 162 quilòmetres entre Vercel i Overijse, a Bèlgica. Els ciclistes locals Remco Evenepoel i Wout van Aert són favorits. A la Copa del Món Femenina de Waterpolo, Espanya acaba de guanyar 15-8 a la Xina, i en MotoGP, Aleix Espargaró correrà el Gran Premi d'Espanya a Jerez.